junts al llarg viatge. Benvinguts al llarg viatge. Plou i ell desplega l'equipatge. I entre antics vestits de clown treu un barret vell. No, que avui no s'omple de diners, que avui s'omple d'aigua.
Hi ha un circ predilecte, tarambanes, il·lustres, somiadors, hi ha colors i colors. Hi ha un circ que se'n va i es queda com un príncep curiós. Jo pensava que era la vida més bella. Hi ha un circ que s'estella de l'autèntica por, la cautela i l'error. Hi ha un circ que es mor, s'estella, se'n va i es queda.
Tenim el riure a favor, cada rialla del món. Que avança, que avança. Que m'ha vist créixer llàgrimes als ulls.
Hi ha un circ que mossega i amb les dents desvetlla la son i cada dia s'adorm com si aquell dia fos el darrer. Hi ha un circ al carrer, som viatge i som germans. Hi ha un circ que dibuixa somiadors caminant per la corda fluixa. Hi ha un centresor que respira flaire de vida.
Tenim el riure a favor, cada rialla del món. Que avança, que avança. Que m'ha vist créixer llàgrimes als ulls.
Bona nit! Acabem de fer el primer gol dels altres,
els del Celtic Glasgow.
Comencem malament avui, eh?
Ajuda'ns, ajuda'ns, Àlex. Contra qui?
Contra el Celtic Glasgow, Glasgow. Oi que sí, Àlex?
Bueno, us anirem informant sobre el partit. Bona nit, noies!
Bona nit!
Com esteu?
Bona nit.
Molt bé, i tu?
Molt bé, aquí mirant el partit del Barça.
Aquí tenim de DJs el Ricard, l'Àlex, el Pau, saludeu.
Hola, hola, saludeu. És que estan
hola.
Aquí.
Hola.
Tutxi pitxi en cabina.
Que malament, Barça, ens acaben de fer un gol. I era
bueno,
maco, eh?
Ha sigut en prop.
Tranquils, que ho acabarem guanyant.
Sí.
Bueno, Barça, remuntarem i s'hi deixaran la pell.
Exacte.
Esperem, esperem. Ens podeu trobar al correu vacachuta@unacudinenca.cat, a la web www.vacachuta.unacudinenca.cat, al Facebook del Vacachuta,
el Twitter Bacatxuta, com el Facebook i el telèfon d'una codinenca 938663239. Ens podeu escoltar els dimarts cada 15 dies de 9 a 10 del vespre i el programa es repetirà els dissabtes a les 8 del vespre i els diumenges a les 3 del migdia.
En aquest programa parlarem, com sempre, farem un país, una entrevista a la Sònia, una professora de sevillanes, pilates, aeròbic i moltes més coses. Farem una notícia estrangera, trucarem com sempre al nostre Vidal Bacatxuta, parlarem de Halloween i dels bolets que ja s'acosten i parlarem una mica del Félix Van Houter, no em surt el cognom, però del pirat que es va tirar des de molt lluny.
Bé, doncs avui parlarem de Corea, en el país. És un país de l'extrem orient que ocupa la península de Corea i ara actualment està dividit en dos. Corea del Nord i Corea del Sud. I nosaltres tenim un amic que es diu Hu Sang-li, que és de Corea del Sud. I el pròxim programa el tindrem amb nosaltres, bueno, telefònicament, perquè el trucarem, ens explicarà una mica sobre aquest país i sobre...
Si sap gaire, perquè ha viatjat molt pel món, ara mateix està a Suècia i potser del seu país poca cosa sap.
Ja, però bueno, suposo que se'n recordarà. Li direm que ens expliqui una miqueta i aquest programa l'havíem de tindre amb nosaltres, però no pot vindre, no pot parlar, ja que està en una feina que té exàmens i això, ens ha dit que el pròxim programa segur que
el tindrem aquí,
perquè a més és un tio que o sigui, va vindre aquí a Sant Feliu i no sabia gens de parlar català i va aprendre a parlar català, però com que ara ha viatjat tant, ha anat a Alemanya i tal, pues sap alemany i tot, menys català, que no se'n recorda gaire. I li hem de passar les preguntes i se les prepararà i tal, perquè nosaltres el tinguem aquí ben preparat.
Sí, perquè ell es preocupa perquè és un tio que li agrada molt els idiomes i sap parlar poder 10 idiomes del que ha arribat a viatjar i li sap greu perdre l'idioma. I em va dir que es volia preparar les preguntes perquè així li sortiria millor la pronunciació i tot això. I així esperem que el puguem entendre bé.
Que ho fa molta il·lusió.
Exacte. I us deveu preguntar per què Corea, no? Per què hem parlat de Corea? Doncs perquè ara últimament la cançó de moda que està és Oppa Gangnam Style, que és una cançó coreana. Llavors també us la volem posar perquè sapigueu més o menys com és l'estil de música. És una cançó que es balla, bueno, així molt esbarada la gent.
Com que vam cavall
i
allò que va caçant. Que és difícil de ballar, tot s'ha de dir. Mariona, és molt difícil de ballar.
Molt, molt. O sigui, sí, perquè jo i la Carla ho tenim comprovat a primera mà, perquè l'estem assajant per una cosa i, bueno, que després l'anunciarem, no? I ho estem passant bastant malament perquè els coreans sembla un ball molt, molt fàcil i molt... molt així, molt senzill, però jo i la Carla ho estem passant bastant malament. Els coreans tenen cap matemàtic.
Jo i la Mireia ho hem vist en directe, això, eh? Perquè us heu ensenyat el ball i s'ha de coordinar, s'ha d'anar comptant,
sí,
tot el seu temps.
És com una classe de mates, tot plegat, i jo no les porto gaire bé. Així que...
Mira, tu mires els vídeos del YouTube, ballant els coreans,
em sembla que ja està sonant la cançó.
Un moment, la cançó.
I flipes.
L'estem sentint?
Opa!
Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 옵 오빤 강남 스타일 강남 스타일 옵 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 옵 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 옵 해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 옵 오빤 강남 스타일 강남 스타일 옵 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 옵 오빤 강남 스타일
Ens acaben d'enviar un Twitter i volem recordar que ens podeu seguir al Twitter, podeu dir coses, opinions, propostes i una mica de tot.
Oppa Gangnam Style.
Gangnam Star.
Show these girls that I own them. Some call me Nicki and some call me Roman. Skeezer, please, I'm in a Ibiza. Giuseppe Zanotti, my own sneaker. Sexy, sexy, that's all I do. If you need a bad bitch, let me call a few. Pumps on and them little mini skirts is out. I see some good girls, I'ma turn them out. Okay, bottle, sip, bottle, guzzle. I'm a bad bitch, no muzzle. Hey? Bottle, sip, bottle, guzzle. I'm a bad bitch, no muzzle. Let's go.
Comença a arribar la temporada de bolet, ja que aquests dies han començat a arribar els temps de pluja. Si heu anat a buscar bolets, us donarem algunes receptes que podeu fer amb bolets.
Arròs amb bolets i pernil ibèric.
Arròs, bolets barrejats, brou llengüer, pernil ibèric, formatge parmesà, sal i pebre, oli d'oliva, all i julivert, mantega, oli de tàmpona, unes gotes de salsa, work on the chain. Durarà uns 30 minuts. Bunyols de creps!
Bunyols de ceps! Bunyols de ceps! Ceps, farina, mantega, cervesa, un ou, oli, sal i farigola en pols. Canelons de bolets i cresta amb beixamel de camagros.
Es necessiten plaques de canelons, crestes de gall, bolets de temporada, ceba, porro, farina, mantega, llet, camagroc frescos, cullerades d'ametlles torrades picades, all i julivert, sal, oli i pebre. Coca de ceps, figues i foie.
Es necessiten ceps, figues, foie fresc, oli, pebre i sal maldon. Ingredients per la massa de la coca. Tararana. Farina, oli, aigua, culleradeta de cafè de llevat, sal i canyella en pols. Crema de rovellons.
Es necessiten rovellons, brou de carn, ceba, porro, pastanaga, oli, sal i pebre.
I fins aquí els bolets.
És tan divertit que feliç em sento de viure aquí. Tots els ocellets canten a prop meu. No t'ho pensis més, vine a viure amb mi. Soc el rovelló i sempre estic content. Tant si és de dia com si es fa de nit. M'agrada divertir-me, tot ho vull saber. Sempre que jo pugui, amb tu aniré.
Oients, ara us volem llegir una cosa que ens va impactar molt a totes quatre, que vam llegir a la Pinya, a la revista de Sant Feliu de Codines, un article que va penjar Miquel Juste Lapeira. El títol és Aquí ell és el puto amo. Avui, dia 26 de març de 2012, s'ha celebrat la pujada en Costa Riell i Sant Feliu. Al migdia hi he anat a donar un cop d'ull i m'ha passat un fet curiós. He anat a aparcar el meu cotxe en un carrer sense sortida, que hi ha sota la recta de meta, i un membre de l'organització no m'ha permès el pas, ja que resulta que era el lloc on deixaven els cotxes participants a la prova. Un cop he aparcat allà, on m'ha assenyalat el membre de l'organització que he citat abans, m'he adreçat caminant pel carrer on no se m'havia permès ni passar ni aparcar. Quina ha estat la meva sorpresa quan allà hi havia aparcat el cotxe particular de l'inefable alcalde. Allà hi havia dos membres, més de l'organització, que m'han dit que han buscat a l'alcalde i li han comentat que traies el cotxe d'allà on era. La resposta de l'alcalde ha estat: ara vinc, però com és costum en ell, ha seguit mirant la cursa i no ha tocat el cotxe. Aleshores, amb el mòbil, li he fet una fotografia en la que es veu el cotxe del senyor alcalde dalt de la vorera mal aparcat. Jo he trobat l'alcalde i li he dit que si jo no podia aparcar, ell tampoc, i que publicaria un text en fotografia. Ell, amb el seu menyspreu que el caracteritza cap a tothom que no li digui sí a tot el que fa, m'ha dit: fes el que vulguis. Però ell no ha tret el cotxe. Se suposa que aquest senyor hauria de donar exemple, oi? Pobre Sant Feliu, amb aquest senyor ens ha tocat la grossa, fot el que vol.
Tela.
Tela, tela.
Bueno, una mica fort, això, que aquest article que han posat a la pinya.
A veure, tampoc calia tant, jo trobo.
Atenció!
Ui, quasi!
Quasi marca,
Quasi marca el senyor Messi!
I bueno, jo també ho trobo bastant fort. Jo la pinya, aviam, sincerament no sóc una lectora aplicada, però me la fullejo així i vaig veure el cotxe de l'alcalde en una foto i pues, em va cridar l'atenció.
És molt bèstia, la veritat.
Bastant.
Home, sí.
A veure, pobre alcalde.
És molt ben parit.
No, clar, això sí.
És el puto amo, però a veure.
No, diem el contrari, però té d'aparcar com tothom. Tampoc perquè sigui superior té d'aparcar on vulgui.
A veure, superior
però tampoc
no
és superior, és del poble de tota la vida i com tothom ha aparcat alguna vegada malament, doncs ell també.
Això ho es pot fer, però si li diuen que el tregui, doncs normalment s'ha de treure.
Li ha dit que ara venia. O sigui, ja vindrà. No en tinguis pressa, tio, Sant Feliu, sempre va tard.
Aquí marxo, aquí, per dinar marxo.
Bueno, bastant fort. Ara passarem a la secció de Halloween, que abans hi hem parlat de bolets i s'acosta tot el rotllo aquest, doncs pues anem a parlar de la secció de Halloween. Welcome to my 17.
Tonight. Halloween porta aventura. Us morireu de por.
Ja veieu com crida la gent per aquí, eh? La gent està molt espantada.
Llega el Halloween de Portaventura.
Us morireu de por.
Halloween Portaventura. Però para...
Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Shawty don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, so then you come up in park clothes. Girl, I'm new, suit me, my Bugatti, the same nose. Show me a perfect bitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So amusing, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it no bitch, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. While you're working, I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Shawty, let that whistle blow. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow. Oh, oh. Can you blow my whistle, baby?
He trobat una serp.
Entre Xavi, Iniesta i finalment acaba definint de forma perfecta davant del porter. Veiem la reacció tant de Tito Villanova com de Jordi Roura sabent que és importantíssim aquest gol.
No és ni de bon tros el mateix anar amb 1-1 amb el vestidor en el descans que per 0 gols a 1 bon moment d'Andrés Iniesta per estrenar-se en aquesta temporada.
L'Iniesta s'ha estrenat aquesta temporada.
1-1, la cosa comença a millorar, eh?
Ué, ué, ué.
El minut,
si han deixat
minut,
la pell.
Quin minut? 45. Ja m'he perdut.
46, ja eren.
Mitja part. El moment idoni per marcar, per empatar.
Exactament, 40 segons, bueno, 45, 45, 40, vull dir, les mates no veig tu, ja. No. Però queden pocs segons perquè s'acabi el...
La primera mitja part, per escoltar el Pau, aquí ningú ha dit.
Bueno, si no, bona nit, no sé, bona nit, Pau.
Bona nit, Pau.
Bona nit, bona nit.
Els crits que heu sentit abans són de l'arena del Pou. D'aquí...
Això va en sèrio, quan parlàvem de Halloween, s'han sentit com tres crits d'una veu la coneguda. La cara de Mariona s'ha tornat pàl·lida de cop. Ha sigut bestial, eh?
Que és la nena del Pou, de Can Buixó. I qui és aquesta nena? Tenim aquí el Pau Ibars, que ens ho explicarà amb molt d'amor.
L'historiador number one.
Voleu que us expliqui la història de Can Buixó?
Sí, i tant. Sí, què és Can Buixó? Expliquem-ho als nostres oients d'on, mire, d'on ens escolten?
Can Buixó és una...
De Barcelona. De Nova York.
De Ripollet.
De Sant Feliu i Rodalies. Però ja, jo tinc una petició pels tècnics, que és que per ambientar aquesta cosa busqueu alguna cançó que sigui una mica més...
De por.
De por, venga.
Marchando, cançó tenebrosa. Va.
Marchando, va.
Fica'ls a ratlla.
Vaig començant per això.
Fica'ls a ratlla.
Em sembla que l'Àlex no en té ni idea de buscar una cançó tenebrosa, se li veu a la cara.
Se ve.
La de The Funeral, això era el de l'avi del Pacatxo de quan el vaig defundir.
Tu això bueno. Li dius de por.
Va, doncs, endavant.
Atenció.
Començo.
Comença.
Una mica llarg, eh?
Bueno. Tranqui, tens tot el temps del món.
Paciència, eh? Que és mitja part del Barça i ho tens d'escoltar.
Vale, doncs, tinc un quart d'hora per fer això, no?
Exacte.
Fins que tornin a jugar, molt bé. Diu, la vida en aquell poble petit distava molt del que jo coneixia a ciutat. Tothom més o menys es coneixia i es tenia vist i acumulava un seguit de rumors i notícies sobre l'altre, ja fossin falsos o certs, d'acollida pròpia o aliens. Molta la gent es saludava pel carrer, altres feien veure que no es veien per després parlar de qui acabava de passar amb la persona següent. Aquell estiu, l'arribada d'estiuejants, de Barcelona, màxima expressió del turisme aleshores, s'havia reduït per la guerra, però seguia dotant la vida de vida un poble generalment trist, avorrit de les mateixes cares, dels mateixos carrers i dels mateixos noms al llarg dels anys. Jo vaig aterrar, per dir-ho d'alguna forma gràfica, a Sant Feliu de Codines l'any 1939, pocs dies després de la fi de la Guerra Civil, encara vestit de soldat, ja inútil i derrotat, i amb poc més que un sarró amb taps vells i una ronyonera amb quatre pessetes. Ni una més, ni una menys. La roda de la meva arribada m'era confosa fins i tot a mi. De voluntari, al front republicà, m'anà a petar una carta a les mans que contenia el nom d'un dels soldats de batalló morts, però meu, Ferran Permanyer. La raó de la meva arribada m'era confusa fins i tot a mi. De voluntari del front republicà m'anà a petar una carta a les mans que contenia el nom d'un dels soldats de batalló morts prop meu, Ferran Permanyer. El tal jo no el coneixia, pràcticament, més que pel sobrenom que l'anomenava. El noi de Can Buixó. Dic que no el coneixia, perquè la raó que em feu abandonar Barcelona, o més que abandonar, no tornar-hi, es devia al contingut de la carta, i no a la meva afiliació, amb el seu destinatari. Podríem dir que allò que més m'abocà la idea no fou el document, sinó pensar que a Barcelona només hi trobaria una família trencada, una repressió cap als abans roigs, i m'aniria bé canviar d'aires. I potser s'afavoria el passat desapercebut. La carta, per ser més concrets, abocava un passat curt i ple de melangia, en forma de poema no gaire mereixedor d'elogis, però amb una última estrofa. Treu-me d'aquí, d'aquestes parets fosques, de la pena i l'amargor. Treu-me d'aquí. La visió romàntica de la vida que he tingut sempre, mantinguda inclòs després de la guerra cruel, em va fer imaginar una noia, presa pel que suposa viure en un poble sense gaire futur, i que quedaria enlluernada per un de ciutat, que podia dur-la a veure les magnificències de Barcelona. La veia rossa o morena, d'ulls blaus o verds. De fet, el físic poc importava, però si estava convençut que només de veure-la, res em decebria. Després de preguntar i quasi pidolar durant un dia sencer, vaig tenir la sort de topar amb un dels pocs mossens republicans que, segons el meu parer juvenil, devien existir. Era un home molt gran, de parlar difícil i de peus encara àgils, que m'acollí a la part posterior de l'església i m'oferí temporalment menjar a la seva taula. No ho feu amb un altruisme absolut, sinó que em demanà a canvi que l'ajudés a redactar la història dels soldats codinencs, és a dir, de la vila de Sant Feliu, que hagués conegut. Només n'hi havia un, el mateix Ferran Permanyer, i en sabia tan poc que a canvi de pa i formatge vaig decidir inventar-me les seves aventures al front i a la trinxera, de forma improvisada. Aquella meva primera nit al municipi vaig preguntar a l'home de fe sobre els Permanyer, sense parlar de la raó del meu interès. Una família misteriosa, ben cert, va respondre. Vivien a la seva gran casa i poc es relacionaven amb la resta de vilatans, encara que tothom els coneixia per ser dels més rics del poble. L'avi feu les Amèriques i tornà carregat d'or. Moria en circumstàncies poc clares, ben cert. El fill heretà la fortuna entre les que hi havia la casa de Can Buixó, just el camí que porta el poble veí. Es casà amb una noia Caldes i tingueren dos fills, el més gran dels quals, en Ferran, com bé tu saps, morí forat per bales franquistes. La petita, per patir alguna mena de deformació, diuen, esdevingué condemnada a viure tancada a casa i corren tota mena de rumors sobre ella, ben cert. Ja fa uns anys, però, que van marxar del poble i ara a Can Buixó no hi viu ningú. L'endemà, amb muda neta i afaitat, vaig encaminar-me amb la carta a la butxaca a Can Buixó. La porta principal, de ferro forjat, preciosa, era tancada. Al fons d'un gran pati, amb gespa alta, sorgia la casa, de tres plantes plenes de finestres. Les del primer pis eren entreobertes o trencades. Les del segon, tancades, però amb els porticons penjant, i les del tercer, totalment closes. A la taula al mig del pati, un gran pou de pedra antiga al centre, no hi havia timbre i no vaig poder veure, malgrat els crits proferits des del carrer, cap moviment que indiqués la presència d'algú. Tot indicava, com havia dit el mossèn, que era deshabitada. Vaig decidir, doncs, passejar per la vila i preguntar sobre els Permanyer. Estranyat, doncs, per la presència d'aquella carta entre les possessions del mort Ferran Permanyer, la curiositat em vencé i vaig disposar a restar uns dies al poble per investigar i guanyar-me el pa ajudant el mossèn en què tot pogués. Molts matins i alguns vespres, després de les misses, m'asseia rere un petit cultiu de cols i observava l'immens casalot. Alguns vespres, grups d'infants s'apostaven qui era el més valent i entraven d'amagat a les runes. Vaig saber, preguntant-los en veure els seus disparitats, que mai s'atrevien a pujar més enllà de la segona planta, i del soterrani, ni parlar-ne. Deien que el fantasma habitava al tercer pis. Una tarda, em vaig atrevir a entrar-hi, amagat sota l'ombra del cedre gegantí al costat de la porta. La planta principal constava d'una entrada espaiosa amb quatre finestres. Una sala enorme venia tot seguit amb radiadors, restes d'armaris, mobles. Aquesta comunicava amb uns serveis gastats i polsegosos i amb dues habitacions espaioses. El fet que només obrint una finestra se sortís al jardí em deixà entendre perquè tots aquells grups de marrecs s'atrevissin a entrar-hi, doncs no trobarien cap entrebanc per fugir a correcuita si era de menester. Mentre caminava per la casa, m'imaginava les reaccions dels infants en la seva aventura de la recerca del fantasma. Els primers desertors deurien arribar només fins a les escales, on el fred que entrava pel cel obert de sostre trencat i el soroll d'aigua morta al soterrani provocarien els primers crits de pànic i fugides. Una porta de ferro amb un cadenat de clau perduda impedia baixar. Alguns, aferrant-se a la barana de l'escala, pujarien sigilosament fins al segon, molt semblant al primer, amb una sala d'estar i quatre cambres més. Un lavabo tètric, amb les cortines de la banyera eternament tancades, deuria ser, segons el que jo pensava, tot recorrent les estances, el punt culminant per saber qui era covard i qui no. Un mirall brut però sencer, un armari enclastat mig obert, la banyera i la seva cortina. Només un o dos nens aguantarien la por i seguirien a la casa després d'allò. La majoria sortien corrents amb xiscles només obrir la porta del servei, m'ho podia imaginar. Ningú mirava darrere les cortines. Els dos que no fugien s'acostarien aleshores a les escales que manaven al tercer i últim pis. Allà no hi entrava llum. Tots els porticons esberlats a les dues plantes estaven sencers i tancats. Sempre algun soroll, un cop de vent, moviments d'ombres, era el que els faria desdir-se'n i tornar enrere. Jo, una mica intimidat per aquella tenebrositat regnant, vaig fer el mateix. En tenia prou per ser la primera visita. Deixava pendent per més endavant l'últim pis. La història de la casa, segons el que corria en aquella època, deia que el matrimoni que hi habitava tenia dos fills. El primer, un noi trempat, en Ferran, marxava de casa jove a veure món. La segona era una nena que, confirmant sempre les paraules del mossèn, ja fos per malaltia, deformitat o alguna deficiència que avergonyia la família, vivia a les golfes. Mai sortia. Deien que sentien els seus plors cada nit i algunes matinades. Crits provocats pels maltractaments que els seus predecessors atemorien la comunitat. La gent d'aquests principis de segle, en què els permanyers vivien al poble, es tapava les orelles amb els coixins o es feia la dormida. Un bon dia, els crits de la nena deixaren de sentir-se. No tardaren a circular tota mena de rumors. Es comentava que havien enviat la criatura a un internat especial, o que era un hospital, o vivien a l'estranger amb un parent. Poc després, Sant Feliu de Codines es llevà amb Can Buixó abandonat i un cartell que resava: es ven. Amb els mesos, la xerrameca començà a decréixer, fins que una nit el sereno desvetllà a l'alcalde amb la veu tremolosa i la cara pàl·lida. L'he sentida, assegurà. He sentit el plor de la nena de Can Buixó. L'home, discret i de poques paraules, envià l'endemà dos guàrdies a fer-hi una ullada. Passejaren pel jardí, obriren l'entrada principal i inspeccionaren la primera planta i la segona. A la tercera, segons van dir, no hi pujaran perquè res els feia pensar que hi havia algú. Però en un poble petit les notícies volen i a cada vol es distorsionen i difuminen, agafant una mica de cada lloc per on passen. Al cap de poc, tothom tenia la llengua que la nena seguia a la casa. De nou, de forma mesurada, l'alcalde hi envià els dos agents i ell els acompanyà, amb intenció d'inspeccionar el tercer pis. Sortiren trasbalsats i blancs, però garantien que no hi havia ningú al casalot. L'endemà, els dos policies demanaven el trasllat a Castellterçol. La casa fou comprada pels Reconvert l'any 1934 i només s'hi estigueren 3 estius, fins que el 1936, en l'esclatar la guerra, aleshores, la cediren a l'Ajuntament. Havien passat 2 mesos des del primer cop que vaig trepitjar Sant Feliu i des d'aleshores no havia sortit, patint per ser reconegut per la benemèrita que patrullava molt de tant en tant la carretera principal. El mossèn, que havia aconseguit unes golfes on dormir-hi i feia en una obra mentre seguia ajudant-lo a redactar la història del Sot Permanyer, em recomanà que em deixés créixer la barba i que em comprés un barret nou. Així, disfressat de vilatà respectable, vaig baixar a Barcelona. No hi hauria anat si el batlle no m'hagués negat l'entrada als arxius municipals, al·legant, de nou, que no hi havia res sobre Can Buixó i les seves llegendes. Ningú del règim franquista s'havia molestat encara a posar un alcalde de dretes allí, i l'home era un polític que es declarava neutral, tant que no feia res. El silenci de l'alcalde, amb qui vaig parlar un cap vespre a la plaça del poble, i en la que se'n va treure pel damunt amb uns esbufecs i amb males cares tot renegant, això és aigua passada. Poc en sé res jo del que feien els meus predecessors. Em va fer prendre la nova iniciativa per cercar la història de la família Permanyer. Per desgràcia meva, però, tota aquella parafernàlia no va servir per res. Els dossiers havien estat requisats i estaven sent revisats pels expertos del regiment, tancats al públic general. Ja has decidit abandonar Sant Feliu? Uns adolescents que volien impressionar el mossèn del poble, però no s'atrevien a entrar sols a Can Buixó, m'ho van demanar en secret, i vaig fer una última temptativa, garantint-me a mi mateix que, passés el que passés, l'endemà marxaria del poble i oblidaria la carta, els Permanyer i el casalot. Agafaren mantes i queviures per passar la nit a la casa del fantasma. Al vespre, ens posàvem a jugar a pilota al pati, en la que el pou s'elevava del terra en forma omnipresent, fet de pedra antiga i coronat amb un arc de ferro negre i una politja sense corda. Trepitjàvem la gespa crescuda i cada cop més infestada de males herbes i ens oblidàvem dels misteris de la casa per una estona. Després de molt jugar, la pilota va caure dins del pou. Vàrem intentar recuperar-la sense èxit, amb cordes i una galleda. Ja de nit, no volent que la força dels rumors ens vencés, amb espelmes i barres de fusta, van insistir-me en pujar fins al tercer pis. Al final de l'escala hi havia una habitació morta, amb un dipòsit d'aigua cobert de teranyines i una humitat i fred poc habituals per l'època, però que, pels temps, que allò deuria portar tancat, tampoc em va cridar més l'atenció. Hi trobàrem antics utensilis de tortura i dibuixos aterridors. Una cadira metàl·lica al mig de l'habitació principal, al costat d'un armari coix i amb una nina coixa. Penjaven de les parets cadenes i barres de ferro, forques i màscares negres. Els dibuixos eren paisatges aterridors, cares desfigurades, figures de la silueta de les quals eren petites lletres que descrivien els pitjors malsons. Malgrat altres mals i una por freda, els nois quedaran orgullosos de la gesta. Havien vist el tercer pis, sabia que hi havia a la casa i demà podien explicar-ho a tothom, si els amos de Sant Feliu durant uns dies. Jo no estava tan satisfet. Temia que la carta havia estat enviada per la nena al seu germà gran, abandonada a la seva dissort. No, els Reconvert l'haurien trobada. Em passaven pel cap mil històries i com que mai he cregut en els fantasmes, provava de trobar una solució racional satisfactòria a tot aquest... a tota aquesta història. Ens instal·làrem amb les mantes al primer pis i ens explicàrem històries de por. Quan la lluna ja brillava en el seu punt més alt, sentirem uns sorolls al pati. Deu ser algú que ens intenta espantar, vam dir. I encara envalentits per l'experiència anterior, sortiren tots els nois disposats a fer fora els intrusos i jo al darrere. Només trobàrem, però, al costat del pou, la seva pilota.
Ai, quina por!
Vaig tornar a Sant Feliu ara fa poc, ja vell i amb la memòria confosa. La casa original dels Permanyer, que després fou dels Reconvert, ha estat habitada per l'Ajuntament i convertida en un centre social. El pou, però, està tapat amb una planxa de ferro negre. I tot això perquè vosaltres no heu vist Can Buixó com explica la història.
No, ni ganes.
Sense ser rehabilitada.
Se m'han passat les ganes.
Jo havia sigut monitor de l'esplai Espigopi.
Que ara jo vaig anar
a aquest esplai, doncs, aquí baix.
L'esplai Espigopi, quan estàvem aquí baix, a dalt. No era nou, tot això.
No, era vell.
Com estava vell. I hi havia el lavabo. Hi havia la banyera. Hi havia la cortina.
Ai, quina por.
I els monitors pujàvem aquí dalt dos en dos.
Quina
por! Jo em vaig a sopar, ja marxareu, ja tancareu la ràdio avui.
Adéu.
Uala, que bèstia. I ara nosaltres estem fent el programa d'Ona Codinenca al Can Buixó. Quina por!
I ara marxa el Pau, o sigui, ens quedem aquí...
Sense...
Les quatre nenes del Pou.
Les quatre nenes del Pou.
Si trobeu una pilota baix, no...
Calla, que hi hagi una pilota per casualitat. Ja no l'hem fet.
Ens hem traumat per vida, eh?
Àlex, s'hi posa.
Quina por. Ara tindrem una trucada.
Sí, només abans de parlar amb l'avi, parlem ara?
No, aviam si ens l'agafa.
Primer parlem amb la Sònia.
La Sònia.
Doncs abans de parlar amb la Sònia, aclarir que aquesta història és una història... No se sap si ficció o veritat.
Calla.
Però és del Martí, que és un ex-educador social de Sant Feliu, que va estar aquí treballant en aquesta casa molts anys.
Per favor.
Aquí a Can Buixó. I va escriure aquesta història amb les dades de reals o ficticis que ell sabrà.
Jo vull parlar amb el Martí, un dia l'entrevistem.
Pues sí,
estaria bé.
El pròxim programa l'entrevistem.
Sí, no prometem tant que anem dient, però...
Bueno... En res el tindrem aquí.
Algun dels programes el tindrem, no sabem quin.
Sí.
Doncs aquesta...
La història aquesta, perquè ens hem quedat bastant...
Aquesta és la història del Halloween. Ara ja sabeu quina història explica per Halloween, que fa molta por. Hola.
Sí?
Hola, Sònia.
Sí, se'm sent?
Hola.
Sí,
Hola. Em sentiu ara? Sí. Que estic a classe.
Sí, ens havies dit que, bueno, per als oients és una professora de sevillanes. Aviam, Sònia, ens pots aclarir de sevillanes, pilates...
D'aeròbic, de dansa... Bueno, faig de tot una mica.
Et va el rotllo dansa, no?
Exacte. Sí. Mira, ara m'agafes amb una classe de pilates. Estava donant una classe de pilates aquí a l'escola.
Sou molta gent, no?
Pues, ara, bueno, aquesta hora en tinc 7 persones. L'anterior, Déu-n'hi-do. Sí. Molt bé.
On ho fas, tot això?
Això ho faig a l'escola, a FEDAC Sant Feliu, a l'escola de l'Immaculat Cor de Maria. que tenim una sala molt gran, amb parquet, amb miralls, amb, bueno, tinc tot el que necessito per donar classes, llavors ho faig com a extraescolar. Però bueno, que és a nivell del poble, vull dir, ve gent de fora, és obert a tothom, eh? És, treballo aquí a l'escola, però és obert a tothom.
I tot el que fas, o sigui, això ho has après des de petita o ho has anat fent al llarg de la vida?
No, bueno, sí, vaig començar, pues, tenia uns 6 anys, vaig començar amb la dansa clàssica, que per mi, bueno, és la base de tota la dansa, i llavors, pues, després vaig fer clàssica espanyol, vaig ballar a la companyia Rosita Segovia, després a l'època del jazz vaig fer jazz, bueno, més o menys m'he estat sempre, pues, movent amb coses que van sortint. Quan va sortir el temps de l'aeròbic, doncs em vaig treure el títol d'aeròbic, i ara pilates, i ara m'estic traient el títol de body art, que és una modalitat nova que ve d'Alemanya. Sí, sí.
I és la teva única feina, això? O sigui, et veia, vull dir, és la teva professió?
Sí, 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 sí. I mira, m'agrada molt, i aquí estic. Tinc moltes alumnes, i molts alumnes també, perquè, bueno, el tema de pilates també està per, bueno, està treballat també pels homes, que tenen problemes, pues, de cortament discotibial, en fi, que tenen alguna lesió i s'estan recuperant. I ara, els dijous del mes de novembre, començo a donar classes a persones de més de 65 anys.
Ja, això està bé.
Tipo manteniment, bueno, pues, per prevenir l'artrosis i, en fi,
sí, molt
posturals.
Bé.
Sí, sí,
sí, està bé. Bueno, doncs pels oients que tingueu més de
65 anys, iaies,
ja ho sabeu.
Sí, bueno, de fet, faig per nenes ballet, per gent jove, per mamis, per tothom, l'aerodans, que va molt bé perquè és en plan, com et diria jo, per relaxar, sí, una mica bailoteràpia, que es diu, o dansateràpia, no sé com li posen ara el nom. Fem una mica, la primera part una mica cardiovascular, per fer exercici, peses, esteps, el que tinguem, i després fem una mica, pues, de dansar. I després per dones de més de 65 anys, pues, manteniment. Sí, sí.
I ara...
I després sevillanes, clar.
Sí, perquè, bueno, aquí estem jo i la Mireia, que sí, la Titi i me mare, la Roser, fan, sí, sevillanes amb tu els dijous.
Sí,
i els agrada molt, eh?
Els agrada molt, els agrada molt.
Sí, sí, sí. Ara el novembre també comença altra gent nova, començo de zero, o sigui que si hi ha gent que s'animi, doncs mira, el novembre tornem a començar a explicar-les i bé, ens ho passem superbé, la veritat. És molt,
sí,
divertit.
Nosaltres ho recomanem perquè les nostres mares s'ho passen molt bé amb,
sí,
tu.
Sí, oi? Mm. Sí, 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 sí. Estan molt contentes. Bueno, jo crec que tothom està molt content i jo més encara, sí.
Bueno, doncs et deixem que acabis de fer la classe perquè
no et molestem,
vale,
bé.
Si vols,
sobretot
si vols,
és important això, que ho fem a nivell, perquè molta gent es pensa que treballem a l'escola i que anem, treballem a nivell intern. No, és per tothom que vulgui venir, que pregunti, que passi per l'escola, preguntin, que mirin els meus horaris, que, bueno, això, que està obert a tothom que vulgui. Vale?
Així que els oients que estiguin interessats a fer algun tipus d'activitat, que és obert per, sí, tothom, que no hi ha,
exacte,
cap...
No hi ha cap problema, i a l'escola els informaran, si no els hi donaran el meu mòbil, vull dir, cap problema, vale?
Molt bé, vale, doncs moltes gràcies.
Doncs pues a vosaltres.
Adéu,
adéu, que vagi bé.
We touch, I feel a rush. We clutch, it isn't much, but it's enough to make me wonder what's in store for us. It's lust, it's torturous. You must be a sorceress, cause you just did the impossible. Gain my trust. Don't play games, it'll be dangerous if you fuck me over. Cause if I get burnt, I'ma show you what it's like to hurt. Cause I've been treated like dirt before you, and love is evil. Spell it backwards, I'll show you. Nobody knows me, I'm cold. Walk down this road all alone. It's no one's fault but my own. It's the path I've chosen to go. Frozen in snow, I show no emotion whatsoever, so don't ask me why I have no love for these motherfucking hoes. Bloodsucking succubuses, what the fuck is off with this? I've tried in this department, but I ain't had no luck with this. It sucks, but it's exactly what I thought it would be like, trying to start over. I got a hole in my heart, but some kind of emotional roller coaster. Something I won't go on, so you toy with my emotions, so it's over. It's like an explosion every time I hold you. I wasn't joking when I told you, you take my breath away. You're a supernova, and I'm a space-bound rocket ship, and now I'm still.
micros, tota l'estona, tio.
Marina, apunta el mòbil ràpid, el tenen ells. Hola!
Ara trucarem a l'avi del Vaca Xuta.
Sí, el trucarem i anunciarem moltes més coses amb ell allà.
Que tanquem el programa amb ell, fiqueu-lo.
Acabem el programa amb l'avi del Vaca
Xuta. Es neguen, es neguen. Brillar el sol si para de llover, o si puede recordar sin volverme a ver. Cada caricia en cada amanecer, cuántas lágrimas vertidas, cuántas noches increíblemente divertidas, tanto amor y ahora tanto limón en la herida, jóvenes amando como jóvenes suicidas. Oh, parecemos irracionales, malas energías llevan a malos modales, cuántos besos y cuántos gritos en los portales, cuántas veces nos comportamos como animales. ¿Cuántas veces tu sonrisa es el mejor reclamo? ¿Cuántas veces pierdo? Dime, ¿cuántas veces gano? Somos como mariposas que fueron gusanos. Y ahora dime qué va, dime qué quieres ver. Us recordem que el 4 de novembre la Mariona i la Carla fan males companyies, bueno, acompanyades de Judit Meia, etcètera, etcètera. Noies, fareu, oi? Home, deixeu el 81, fareu aquí.
Esteu al 81, així que ja sabeu què heu d'anar a fer el dia 4 de novembre.
A les 7 de la tarda al casal de Sant Feliu de Codina.
Hem fet uns petits canvis per qui l'hagi vist, així que podeu continuar venint i trobareu més innovacions, perquè hi ha canvis de personatges, de balls
que ens
sobretot,
estem currant.
Sobretot, jo i la Carla ens estem currant molt.
Estem deixant el nostre superball.
Ens estem deixant la pell. I també, bueno, pues, convidem a tothom a vindre'ns a veure, perquè ens ho estem currant molt. I bueno.
Pels qui no l'han vist, jo dic que hi vaig anar els dos cops que la vam fer i em va agradar moltíssim.
Sí, a mi també.
Així que us ho recomanem i amb els canvis encara serà molt millor.
I també per també al Halloween us recordem que els del CES Manuel Carrasco i Formiguera d'Institut de Sant Feliu, bueno, ara n'hi ha dos, el de CES Manuel Carrasco i Formiguera, aquest, doncs, ven castanyes a la plaça i que si voleu...
Com cada any.
Les aneu a comprar i col·laboreu una miqueta amb el poble.
Us demanem que col·laboreu, que les castanyes estan bones, que aquest any no estaran ni cremades ni crues, que seran superbones.
L'any passat tampoc
ho estaven, eh?
Bueno.
Depèn de la bossa que tocava, però a veure...
Clar, tot depèn de la bossa. Tot
hi havia una castanya defectuosa i la gent ja es queixava, però a veure, les castanyes estan boníssimes.
I estan bé de preu?
Molt bé de preu.
I tot és per col·laborar una bona obra social. També us volem dir que vigileu molt la nit de Halloween, de castanyada, perquè estem parlant de Sant Feliu i a Sant Feliu hi ha la nena del Pou.
I no passeu per Can Buixó, ni si us ho acudeixi, eh? Perquè a sobre aquest any hem vist que per Halloween hi ha lluna plena. O sigui que...
No us diem res més.
Ja us explicarem el següent programa quan passi tot Halloween. Ara és l'hora de despedir-nos, ara sí que sí.
Ens despedim i
ens veiem d'aquí 2 setmanes. Passeu una bona castanyada, mengeu moltes castanyes i moniatos, que també en venen.
També en venen, que també estan molt més bons.
Estan millors.
Sí, perquè les castanyes normalment les cremen.
Vinga, adeu!
Adeu, bona nit!